El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
I 17 minuts s'han escoltat la tertúlia del Gall del Monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat. Avui en companyia del Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
De la Maria Sansa, molt bon dia. Del Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
I del Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia.
Deia ara fora d'antena la Maria Sansa que li agrada l'esquí de fons.
Sí.
Jo trobo que acabes baldat.
Home, és que...
Sembla que no, però...
És que has de tenir tècnica. Has de tenir tècnica.
Això i les raquetes també, déu-n'hi-do, eh? Segons com, la ruta que agafi.
Sí.
Vaig fer fa poc una per França i allò que pensaven que era re una volta, el desnivell era important.
El que passa que la gent confon l'esquí de fons amb el randonner, que és
sí.
el passeig,
mm-hmm.
i l'esquí de fons són pujadots
sí, sí,
i baixadots.
Sí, 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 sí.
Pujadots i baixadots, has de fer força amb les cames i amb els braços.
Bé, aquest matí miraven una mica al cel perquè han pujat una mica les temperatures, però es va veure aquesta inversió que enganya, normalment aquí no al Pirineu, però sí aquí a les zones del litoral, quan puja una mica la temperatura i tenim molt de fred a latituds més altes, és quan neva o cau aigua neu. A Barcelona han dit que hi ha també una mica de gel.
Home, aquí a Sant Cugat és normal que caigui aigua neu un cop a l'any.
El que caldria és que caigués pluja.
Sí, això.
Sí. Va ploure l'altre dia.
La pluja
va ploure.
Per la nit.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Els pantanos, la pluja.
El què?
La pluja, els pantanos.
Ah, sí, 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 també.
I els sembrats.
Sí. No, i aquí també ens estalviem, el tema de... Molts ajuntaments tenen aquí acumulació d'aigua de pluja per poder regar després durant la primavera, o sigui que cal que plogui a tot arreu.
I les cases particulars també aniria bé sí. que tinguessin un dipòsit d'aigua de pluja.
N'hi ha moltes, cada vegada més. Entenc que és... clar, has de tenir espai primer per poder tenir un acumulador d'aigua de pluja.
Clar.
Però és interessant, aquí a Sant Cugat fa molt temps havíem fet també una espècie de reportatge aquí a Cugat.cat amb cases que eren força sostenibles des de les plaques i la veritat és que el sorprenia perquè no és tan car com sembla posar un dipòsit. Has de tenir espai. Però només que agafis l'aigua de recollida de les canals del sostre...
Tampoc cal que sigui un dipòsit massa gros, amb una mena de cubell gros pots regar quasi tot l'hivern,
Però l'has de poder tapar, si no tenim el mosquit tigre, que si
el mosquit
és bona,
tigre no es fa molta aigua, es fa amb poca aigua.
Poca aigua i temperatura.
Aigua.
Allò... I aquí s'ha Cugat que érem pioners amb el tema del mosquit tigre.
Érem o som?
Home,
va ser el primer municipi on va aparèixer.
Sí, però
tenim molta presència. A més, el meu barri és que no sé com fer-ho.
Esteu immunitzats vosaltres, el mosquit tigre?
Jo sí. La meva dona també.
No?
Però els meus fills, quan arriben a casa, primer només entren a la porta i com si xuclessin els mosquits.
A mi em piquen només els peus, que m'imagino la part menys peluda i és on van allà. Però sí que dec tenir una sang complicada perquè no em piquen gaire.
Sí, sí, jo tenc tenir mala sang perquè els mosquits no em piquen.
Sí.
Pasqual calla. No sé si... Escolteu, un apunt. El dia 10 d'abril tenim la marxa de regularitat infantil. Aquest any, amb la aportació d'un euro solidari per a la Fundació Sant Madí, res, només un apunt vosaltres. Em sembla que... No, encara jo no he coincidit amb vosaltres a les tertúlies, és el primer any. Tema dels vostres fills, vosaltres heu participat de la marxa? Sí o no? És una experiència inoblidable, no?
Jo molt, sí. Els meus fills,
sí.
Bueno, però molt. I així els hi queda, i això ara no viuen... Bueno, un sí que viu encara a Sant Cugat i l'altre a Barcelona, doncs els records que tenen era molt intens, vaja, cada any. I això no fallaven.
Jo crec que és un dels elements més integradors de Sant Cugat. O sigui, jo els fills i els nets actuen. I penso que està organitzat d'una manera, suposo que el Castell i el Roca tenen alguna cosa a veure amb això, però està organitzat d'una manera que a tots els hi fa il·lusionar. Hi ha una espècie de repte, o sigui, a banda de l'excursió,
sí, sí.
Hi ha una espècie de repte amb el full de ruta, no sé què, i es troben més grans els nanos, i crec que és engrescador, i per tant jo crec que és un dels factors més integradors de la societat de Sant Cugat.
És curiós que quan es fan gran els fills te n'oblides, i sembla que és una activitat que
sí.
Bueno, tornes a veure perquè la llegeixes en algun lloc, però En canvi, quan estaves posat i tens els fills que hi participen, abans, durant, després, era un tema que omplia la conversa i les activitats amb il·lusió de les escriptures.
La veritat és que els organitzadors tenen molta feina, molt temps abans, sí. Perquè fer els recorreguts. Bé, jo, un dels meus fills havia sigut sempre amb el Bernat Soto, el que feien els recorreguts amb el Castellbí, el recorregut zero, no? Vull dir, anar a buscar recorreguts. Ara tenen molts problemes perquè el patronat del Collserola no els deixa passar per segons a on. No els deixa dinar segons a on. No els deixa anar segons a on. I no els hi neteja els camins. Cosa que abans, des del muntanyenc, es anava abans a netejar camins. I ara no els hi deixen anar a netejar camins. I que cada vegada se'ns complica més la vida.
I el control de que no se't perdi cap nano.
I alguna vegada se n'ha perdut algun de nano i la feina que hi ha hagut a buscar-lo. I això que els controls estan completament controlats, diguéssim. Sí.
Però hi ha no sé quants inscrits, hi ha un miler de...
Ara ja no fan aquella pausa per dinar, sense obrir polèmica.
No deixen dinar.
També hi ha qui demanava per agilitzar alguns pares, que demanaven escurçar aquella aturada, que era mitja hora, si no recordo malament.
Era molta estona.
Però hi ha pares que deien, és que això ens encantava, de trobar-nos en aquell moment, fins abans del tram final, i ara, com diu la Maria, per X motius sumats, no...
El problema més gros que van tenir els organitzadors de la marxa va ser fer entendre als pares que no podien anar al costat dels seus nens.
Sí. Clar.
I això va crear moltes dificultats.
No és una marxa familiar, és una marxa infantil.
Infantil. I que no és el que corre més, sinó que es diu de regularitat. O sigui, el que de tram en tram és més constant. No, està bé, aprenen a estimar.
Tu fins no. Jo els meus nens encara m'he de posar a fer-lo, sí, però sí que hi vaig participar quan jo era nen i a més és motiu de, entre cometes, ara, o sigui, en aquell moment ens ho passava molt bé, però ara és motiu de vergonya quan ens arriben les fotos del WhatsApp de quan teníem 10 anys i ens arriba aquella foto amb el dorsal i la cara de nens, però no, ens ho passava molt bé i és això, tens molt bons records i jo recordo marxes d'aquesta i la gent, els nens competint de no corris, que no és d'anar a guanyar el primer, no és el que arriba primer el que guanya, i aquest record d'haver-ho de fer bé i d'haver de seguir el camí, i després més endavant ja, quan ja començava a tenir canes, em va tocar cobrir-ho com a periodista, llavors ho vius d'una altra manera, perquè vas a treballar, però veus realment la implicació d'un munt de pares, d'un munt de nens, d'escoles i vaja, de que mitja ciutat està allà en aquell moment, perquè clar, tots els seus nens estan donant voltes per Collserola, per tant és una activitat que mou un munt de gent i que és molt bo que s'hagi fet, i com deia el Pasqual, és molt integradora i serveix a molta gent que potser acaba d'arribar a la ciutat.
Sí, sí.
Descobrir Collserola d'una altra manera.
Per tant, crec que ja la cara de vergonya no, ara és cara d'orgull el que fas quan veus.
Sí, no. Dic vergonya segons on t'arribi la foto, segons quin grup de WhatsApp. No, de vergonya haver participat cap.
Si t'enganxen fent pipí, potser sí, però.
No, però.
Tampoc, home.
Aquelles fotos de quan eres nen, amb segons quines vestimentes que et posaven els teus pares als anys 80, això sí que fa vergonya.
Doncs esperem que el dia 10 pugui celebrar-se aquesta marxa sense pluja, tot i que estem aquí ara fa un moment que demanaven aquests aiguats esperats més contundents almenys del que portem de l'any. Esperem que el dia 10 no hi hagi problemes per traslladar després la marxa i es pugui celebrar el dia que toca.
Sort que la pluja no depèn dels polítics, perquè a Itàlia diuen piove porco governo.
Ni de nostre senyor, Ni de nostre senyor.
Ni de la Moreneta.
El Baltasar pensa que sí.
Parlàvem, jo crec que també aquí, alguna vegada han sortit temes de mobilitat de la ciutat, en parlem sempre a les tertúlies, creiem que és un tema interessant. De fet, aquest dilluns al ple s'aprovava de forma unànime la taula participativa que avaluarà el pla de mobilitat. Aquesta taula de mobilitat dotarà d'un marc de participació ciutadana amb aquest pla de mobilitat urbana, el PMU, aprovat el maig del 2014. Amb aquest instrument, els partits polítics, els cossos de seguretat, la societat civil, les AMPA i els operadors podran fer un seguiment exhaustiu de l'execució d'aquest pla que recull les actuacions a fer a Sant Cugat fins al 2024, amb un pressupost marcat de 27 milions d'euros. És una partida prou important a desplegar, com deien, durant aquests anys, i que d'alguna manera posa sobre la taula, millor dit, les problemàtiques que i si agafem l'observatori o qualsevol altre estudi, preocupen i molt els veïns i ciutadans d'aquí de la ciutat. Parlàvem de les bicis, o parlàvem de... Sempre hi ha discussions sobre els sentits d'alguns carrers que van canviant.
Jo sumaria l'aparcament.
I l'aparcament. Com veieu que es posi sobre la taula doncs, el pla de mobilitat urbana? Que agafi cos, diguéssim.
Home, està clar que fer un procés de participació ciutadana sempre és bo, no? De consultar a veure què en pensa la gent. Jo també recordo de quan em va tocar fer notícies d'aquest tipus quan feia periodista local aquí, a Sant Cugat, vull dir, que la màxima preocupació de la gent, una vegada que vam fer una enquesta, era l'aparcament a la ciutat. Perquè, clar, tenim un centre de la ciutat que és relativament petit, tenint en compte el nombre d'habitants que té Sant Cugat, que són gairebé 90.000. Per tant, molta gent dels districtes, quan toca alguna cosa, tots cap al centre. I clar, aquest centre es col·lapsa, tant de trànsit als matins quan s'ha d'anar a portar els nens al col·le, com, per exemple, alguns moments del cap de setmana quan tothom li ve de gust venir a passejar per aquí. I aquest és un dels problemes que jo crec que s'ha de resoldre més. Recordo que s'havia parlat de fer un pàrquing públic, i espero que no, o sigui, que no sigui zona blava al final de la carretera Cerdanyola, i jo m'atreviria a dir que això no, potser no serà suficient. I també la gent, clar, tothom vol aparcar gratis.
Aquest és el problema,
que clar, vas veient com proliferen les zones blaves i verdes i això és impopular, però per altra banda, clar, se suposa que ha de beneficiar els veïns d'aquí al centre. Llavors jo penso que això, entre altres coses, és dels temes que més preocuparà i de què més se'n parlarà, com a mínim el de l'aparcament, més enllà dels nous carrers i les noves vies ràpides que s'han de fer i com queda solucionat, per exemple, el tros de la Rambla del Celler, allà on hi ha aquell pàrquing que abans era de sorra, que ara l'han asfaltat, i que havia d'anar a una escola que ara em sembla que no hi va, però que també ha de creuar per allà una carretera. Vull dir que tot això s'ha de parlar molt bé, perquè serà el centre de la circulació de Sant Cugat.
Però la gent s'ha d'acostumar a aparcar en els pàrquings, encara que siguin de pagament.
Sí,
perquè,
sí, sí.
Com diu un amic meu, el Joan Tortosa, la gent s'acostuma a tenir el seu cotxe parat al carrer com si tingués, diu, és com si tinguessis el llit de casa parat a fora al carrer,
sí,
diguéssim,
sí, sí.
No? La gent ens hem d'acostumar que si tenim un cotxe l'hem de tenir dins un pàrquing. I això penso que és un costum que no hi hem arribat encara.
No, aquest és el problema, que no hi ha l'hàbit de fer això. I per tant, com que abans, fa uns anys a Sant Cugat, tu venies al poble, si és que eres de districtes, i aparcaves on volies, gratuïtament, clar, ara que això no passi així, i que hagis de pagar cada vegada que vinguis al poble, doncs clar, no agrada, està clar.
Jo el que volia dir és que no sé quin pla de mobilitat pot sortir al final, però tinguem en compte que aquests plans de mobilitat sempre hi ha un rebuig de la població. És a dir, els que hem estat en política...
No és el primer que es fa.
Els que hem estat en política sabem que abans d'eleccions és millor no canviar cap direcció de cap sentit de carrer, perquè la gent es molesta i s'empipa i no sé què. Volia recordar això que està dient ara la Maria, que en 1987 vam fer que Àngel Guimerà fos d'una sola direcció, vam fer per la carretera de Rubí també, que Lluís Companys, que es deia, Alfons Sala, que es deia abans, pues, d'una sola direcció fent aquesta... Vam tenir va ser absolutament contestatari, dient l'efecte illa, que es pensaven que els fums passarien per allà i deixarien encaixonat a tota... Però escolti, quines... Ara us imagineu...
Això era una llegenda que circulava, entenc.
I els carrers peatonals. Els carrers peatonals a nosaltres ens van costar l'alcaldia.
És que és terrible. O sigui, hi ha un rebuig... O sigui, tothom volem circular millor, però no volem tenir absolutament cap canvi d'hàbits, perquè això al final era un canvi d'hàbits. Mira, per anar d'aquí a aquí, abans anaves... Pel dret, diguem-ho així, i ara havies de donar una volta amb un vehicle. Vull dir que canvia molt. I això provoca un rebuig a la població que l'has de tenir en compte. És el que diu la Maria. Hi ha coses d'aquestes que, si jo sempre he fet no sé què, i llavors has d'anar posant excepcions, excepte els residents, excepte el que té el de llances aquí, i has d'anar posant petits matisos perquè si no és impossible de suportar la...
Per això que dius, jo crec que ens hi ha passat amb molts governs, amb el tema, per exemple, quan van viabilitzar, van reformar la plaça d'Octavià, que va haver-hi...
Oh.
Bueno, allò, la nostra font era allò,
sí, sí,
allò
sí,
més
sí.
Nostre que hi havia a Sant Cugat, i hi havia gent que realment estava emprenyada.
Però molt.
I ningú se'n recorda allà de quan se circulava pel carrer Santiago Rossinyol i les martingales que es muntaven a quatre cantons per... Vull dir que jo crec que acostuma, la gent els canvis sempre els agafen amb por, però la veritat és que...
És que si no seria impossible, ara no ens imaginem tots aquests carrers que dic de dues direccions, vull dir, de dos sentits, seria horrorós. I recordo, a més, i la Maria també, que, bueno, no és el primer cop que es volia fer, que es volia tirar la muralla del monestir per la carretera de Cerdanyola. Avui ha vingut la muralla del monestir, volia tirar perquè la carretera de Cerdanyola es feia molt estreta davant de Cal Tubau i de la xurreria que hi havia i tot això, i van dir, doncs, pues, la solució era tombar la muralla. I el lletjós no se li va córrer res més que sort que no es va fer, no? Vull dir, sembla que el prioritari sigui la mobilitat, però és que llavors pots fer uns disbarats a costelles d'aquesta mobilitat, que és horrible.
No, jo no... L'estructura urbana de Sant Cugat no és fàcil, és molt complicada. I com que es concentra molt el tema comercial o lúdic i tal al voltant del centre històric, el parc automobilístic va creixent, la gent de la perifèria vol venir...
I els cotxes cada cop més grossos.
I per tant, doncs, aquest és un repte que jo no sé quines solucions. És a dir, podem donar plans i molta participació, però lligar interessos de tothom no és gens fàcil en aquest cas, no? Vull dir, dels que hi han de venir forçosament. És a dir, sí que t'hi arriba a acostumar. Jo he vist que al barri del Colomer, jo m'he arribat acostumada que jo per anar, doncs, al monestir vaig a peu. Abans potser agafava el cotxe i mirava d'apropar-m'hi. Ja. Uh-huh. No, doncs ara vaig... Però és veritat que no hi ha mitjans, l'estructura no ho permet. El tema bicicleta penso que també és important. És a dir, s'incentiva o no s'incentiva, es facilita o no es facilita. Hi ha una disciplina també per la gent que va en bicicleta o no, contradireccions o no contradireccions, per les voreres o no per les voreres. Es controla això per part de la Guàrdia Urbana? Jo penso que no, i aquí és una mica campi qui pugui, tothom fa el que li sembla. Tot això, bueno, és una normativa que s'haurà d'anar precisant, però que no ens pensem que hi hagi solució fàcil, això, eh?
Deixant a part que el control que hi hagi o deixi d'haver amb les bicicletes, clar, si ets de la Floresta, per posar-te un exemple, has de tenir moral per venir al centre de Sant Cugat en bicicleta. I dic moral per no dir cames
i
mira, ara l'hivern rai, però et dic jo que l'estiu, segons quines hores, vaja... Però... Clar, no és una ciutat amb una geografia fàcil.
I on la parques, la bicicleta?
No, clar, bueno, ara hi ha els bicibox aquests pels llocs.
Sí, bicibox.
Sí, no, i te l'has de demanar, no és fàcil. Oi, no si no, mira, com havíem fet tota la vida, una cadena i amb alguna...
Sí, i volen, i volen.
Amb tu, eh?
Sí, clar, i volen.
Clar que volen, a mi m'han embolat.
Però pensa que hi ha molt poques ciutats. Jo no conec cap ciutat, el Vallès Occidental... ni el Baix Llobregat, que tingui 7-8 ara d'estacions de tren. Mm-hmm. Vull dir que la mobilitat també de les Planes, la Floresta, Valldoreix, també es pot fer amb tren. Vull dir.
Sí, però l'estació de Valldoreix, per exemple, està en una zona en concret. Si tu vius al Mar Roig, a Valldoreix, has de caminar o t'has d'emportar la cotxa de Peregrino per arribar a l'estació gairebé.
O sigui, autobusos també, no?
Sí, no, a veure, clar que hi ha transport públic. Sí, però posa l'exemple que vius al Mar Roig i vols arribar aquí al monestir. Sí. Pots tirar-te potser 3/4 d'hora. Sí.
I el temps, la gent quan, també el mira, no?
Quan en cotxe estàs en 5 minuts. Llavors, clar que no és que estigui incentivant el transport privat, però clar, el transport públic en segons quines zones no és el metro. Per tant, fa que això, si jo he d'anar al centre i visc a segons quines zones de Valldoreix, segons quines zones de les Planes o la Floresta, doncs no faré 15 combinacions per agafar un bus i un tren, no, ni agafaré el cotxe, ni al centre.
I els pàrquings, parques en buguis, però clar. Si vas al pàrquing, que tu fas la bala i dius, hem d'aparcar els cotxes i del sí, però el cost que té això també, la gent s'ho compta.
Clar, és normal,
compta, eh? I en canvi, si vas a comprar, necessites, dir, una cosa és anar a veure no sé què, però portes la bossa, portes la compra, i això no ho portaràs a mà.
Són les pel·lícules americanes. Els americans no sé com s'ho fan, però sempre troben en les pel·lícules.
Bueno, hi ha un tema que és pel·lícula. És ficció. És ficció. Nova York, que és una ciutat de no sé quants milions d'habitants, sempre aparquen a la porta.
Però és un mal exemple.
Sí, però hi ha estructures...
És un mal exemple.
Però hi ha estructures dels centres comercials que estan ja pensats d'una altra manera. És a dir, aquí encara tenim el tema de les botiguetes, que si no les mimem, doncs acabaran desapareixent, que impedeixen que la gent, doncs, pugui anar a fer un tipus determinat de compra. En canvi, doncs, els grans magatzems o les zones aquestes comercials tenen els seus places d'aparcament, que aquí sí que la gent hi pot anar.
Clar, i és més còmode, no ens enganyem. És més còmode.
Sí, de totes maneres.
Tu ara dius, el mercat antic, el de Torreblanca, vas allà i has de pagar per estar... Jo no entenc que un mercat públic tingui una zona petita d'aparcament i que s'hagi de pagar. Tu vas a Mirasol i tens dues hores d'aparcament mentre fas la compra
de moment,
però és així. Però això facilita segurament,
és potser és una manera, i això no només amb les compres sinó en general amb les activitats que s'han de fer a la ciutat, que és descentralitzar-les. L'altre dia, per qüestions que no venen al cas, vaig anar a la biblioteca de Vull-Palleres. No sé si hi heu anat mai. Jo tampoc hi havia anat mai, sí. Ho reconec.
Jo la de Vull-Palleres.
El meu fill viu al damunt mateix.
Doncs és un espectacle. És la biblioteca és un espectacle. O sigui,
molt poca gent, encara.
Nova,
eh?
Enorme, perquè encara no fa un any que funciona.
Sí.
Vull dir, però clar, està bé, constantment renovant, vull dir, comprant fons nou. Unes instal·lacions fantàstiques, una esplanada davant fantàstica, i allà, que jo sàpiga, no heu tingut o no s'ha sentit notícia de que s'hagi fet mai res, que sí que se'n fan coses, eh? El problema és que, com que aquí els del centre també, i jo m'hi cloc, tenim una visió molt això, molt centralista, dins de la ciutat, ens costa també en els barris.
I costa moure la gent, eh? Nosaltres, costa. Quan havíem organitzat durant uns quants anys el cicle de música, el ritme santcuatenc,
és veritat.
Quan ho fèiem fora del centre, punxàvem.
Clar.
Hi havia algun concert que era una mica fluixet de participació de públic, perquè la gent costa fer moure la... I més el jovent, perquè el target, diguéssim, hi havia de tot, era transversal, però hi havia un target molt concret de joves i costava que vinguessin a Mirasol, per exemple, era un dels punts on fèiem concerts.
Però això que diu el Josep Maria dels aparcaments...
Apropa't una mica
el
micròfon...
Que diu, perdona, sí. Això que deia el Josep Maria dels aparcaments de les grans superfícies, els aparcaments aquests, per exemple, recordo que el Capravo de la Rambla del Celler feia gratis, no sé què, doncs aparcava tothom, però encara que no anés a comprar.
Sí, també.
També ho fan, el que passa és que s'ha de comprar.
I llavors
el Capravo et donen un target si compres, et resulta gratuït.
Això ara.
I el Mercadona també.
Sí,
però abans, la gent ho feia. Per exemple, el cap de Valldoreix, que teòricament suposo que és per la gent que anem a visitar-nos al metge, s'omple de gent que va a l'estació. Vull dir, aquestes coses...
Perquè és gratuït.
Clar. I després hi ha la zona verda ara, a Valldoreix.
I llavors aquests grans aparcaments que deia el Josep Maria, és molt probable que s'omplin del que no està fet la finalitat de l'aparcament.
Jo us diré un secret, ara que no ens escolta ningú. Compreu-vos una moto.
No, jo la tinc, sí.
Ell ja la té.
És el millor mètode avui en dia, tant per aparcar bé a Sant Cugat, sí, com per exemple, i això és molt trist, però és així.
I per passar fred, eh?
Sí, ara són dos o tres mesos de l'any, sí, que passes fred, no t'ho nego.
Dos o tres setmanes.
No, mesos.
Ara,
mesos.
Bueno, sí, aquest any són setmanes, eh?
Segons els dies. Ahir vaig tornar jo des de Barcelona amb la moto, i els genolls els tenia com a la de hielo. Ara bé, què passa? Anar a Barcelona i tornar, per exemple, per la rebassada, per la carretera Vallvidrera, que estàs en mitja hora, segons 35 minuts, a gairebé qualsevol lloc de Barcelona, i a caminar amb transport públic, amb tren, et costa 4 euros anar i tornar. Jo amb 4 euros omplo més de la meitat del dipòsit de la meva moto, i no tinc una meravella de moto. Que és un problema per mi, i és desincentivador d'agafar el transport públic als preus que té. I a la zona 2, en aquest cas, de Sant Cugat, que espero que ara, quan això ho facin per trams, a veure com millora. Perquè ara d'aquí poc han de començar a implementar tot aquest sistema que tu pagaràs en funció de la distància. Perquè màgicament a la Floresta comença la zona 2 i a les Planes no. Clar, això és una mica incoherent. Per tant, a veure com ho fan, si és un sistema que s'assemblarà, m'imagino, al del metro de Londres, que és a veure en funció de la distància que recorris.
Les Planes sí, no?
Les Planes és zona 1.
Les Planes és un cara.
Per això que et dic, tu vius a la Floresta i màgicament ja estàs a la zona 2. Pim-pam. Mm. Vol dir que la T10 et costa el doble.
Per això hi ha molta gent de Sant Cugat que aparca el cotxe a les Planes, sí, i baixa a Barcelona, sí, amb tren.
Sí, però sí. Del cotxe d'aquí fins allà, el que et costa el plus del cotxe que per deixar-lo allà...
I això ja els he explicat amb els que m'ho expliquen.
Una gràcia, perquè
bueno, ens queixem del problema per aparcar a Sant Cugat, però Barcelona aparcar és ciència-ficció. Directament.
És impossible.
Jo sí, les poques vegades que...
Però hi ha molts aparcaments a Barcelona.
Sí, aparcaments a pagar, clar. A pagar, sí. Però igualment, clar, aquí Sant Cugat ens queixem, jo a Barcelona ja ni m'ho plantejo. Baixar amb cotxe per mi a Barcelona és horrorós.
I també has de tenir molta paciència, molta. Per anar a Barcelona a les 9 del matí, per exemple. Vull dir, a part de trobar aparcament, també has de ser una persona tranquil·la,
sí,
no posar-te nerviós, perquè si no pots trigar... un tram de no sé, de que hauries de fer en 5 minuts, potser es converteix en mitja hora. Per creuar el carrer a Aragó, depèn de les hores, doncs...
Sí, jo la via Augusta a primera hora.
Per exemple, la via Augusta.
Jo volia dir
el sortir de Sant Cugat has de dir, a veure quina hora és, per on passo, per la Rabassada, per allà, per la Meridiana, per allà...
Això que dèiem de la gent que aparcava a les Planes per estalviar-se una zona, també és veritat que hi ha molta gent, i això és així, que té la possibilitat d'anar, de tensar-se fins a l'estació a peu i no ho fa. Vull dir que encara es podia estalviar el cotxe i l'aparcament. Vull dir,
jo volia dir...
És clar que aquelles zones de la Floresta, de les Planes, de Mirasol, que han d'anar fins a l'estació per temes de temps, vull dir que si tinguessin cadascú una hora i mitja per sortir de casa de caminant fins a l'estació, perfecte. Però també, no sé, una mica de corresponsabilitat col·lectiva.
Jo volia dir... Perdona, Maria. Jo volia dir dues coses. Una, que fa molts anys es va posar una quadrícula de Barcelona sobre Sant Cugat. I llavors dius, a veure com va... Bueno, a Barcelona, quan trobes aparcament, després de tot això, doncs estàs a lo millor a 500 metres del lloc on vas i dius, ostres, tu, he trobat aparcament. Aquí a Sant Cugat, 500 metres, els que tenen, ja pots venir de l'estació a peu.
Tens tot el poble fet, sí.
O sigui, el que passa és que aquí tenim, com dèiem, em sembla abans, una altra mentalitat de que vols aparcar la porta, però si tu mires a la distància que aparques a Barcelona...
Dels llocs on vas.
Ho transportes aquí a Sant Cugat i la veritat és que el centre podria ser buit. I la segona cosa és un càntic a la moto. Jo, que vaig amb moto, llavors la gent diu, ostres, sí que ets jove que vas amb moto. No puc entendre que la moto estigui lligada a la joventut. Home, evidentment, tens alguna incomoditat més, com la que deia el Joan Ramon del fred o de no sé què, però per lo de més, tampoc necessites més facultats per anar amb moto que amb cotxe. I la gent ho atribueix, carai, sí que ets jove que vas amb moto. Bueno, pues no. Anar amb moto, per mi, és la manera de circular per Sant Cugat.
Fins a quina edat?
Fins a quina edat?
Que la muerte no se pare.
Fins que físicament puguis, clar, home, si arriba un moment que estàs tan gran que no pots ni aguantar la moto, m'imagino que...
Sí, però tampoc pots aguantar el cotxe, perquè veus gent que entren mig tolits, mig de dollotes, es deixen caure el seient i dius, ara...
Home, hi ha unes revisions que es fan... Jo no les sé, perquè a mi em toquen cada 10 anys, però...
A la plaça Barcelona hi ha un senyor que va amb un Vespino, que amb el puro a la boca sempre... I
ara ja no, pobret.
Bueno, però no fa massa, que encara hi anava. Jo hi ha un fenomen que ara, per sort, no el visc, però que quan anava a treballar el vivia cada dia, que em posava dels nervis, i és la quantitat d'autocars de les escoles a segons quina hora que els pares van a deixar el nen a l'autocar amb cotxe.
Sí.
I allà es produeix, davant de casa teva, un lío impressionant que no passes per enlloc dels pares que mal aparquen el cotxe per deixar el nen a la porta de l'autobús. I això és un fenomen que...
Sí. I no a l'autobús, a la porta
Maria,
de l'escola.
A l'escola.
No a la porta de l'escola.
Sí, però a l'escola també.
Però és el mateix.
Sí.
La gent que porta els nanos...
Sembla terrible.
Tu vas al carrer, per allà a l'escola Europa a segons quines hores i no pots passar-hi per allà, els cotxes, no dels autocars.
I no vull dir, no només l'Europa, al Pinar també hi ha, hi ha d'haver-hi policia. Al Pinar hi ha un policia. Sí. A la Farga, a les tardes, hi ha un policia. Doncs per què? Perquè es morten uns cristos espectaculars.
I aquest senyor, aquest policia, que sortosament crec que n'hi ha molts, que ja els destinen aquí, han de ser gent molt amable. Sí. Perquè han de ser...
És,
o sigui, és collosíssim. Són trossos de pa. Sí. I els nanos se'ls estimen. Però és clar, han de tenir la suficient energia junt amb l'amabilitat, que
passi,
no és un oxímoron. Vull dir, han de tenir la d'allò per dir-li a la mare, va, engegui. I és un paper dels més difícils que hi ha dintre dels llocs de treball d'aquesta societat.
Doncs això és el tema de la mobilitat aquí a Sant Cugat. En temes més off-Sant Cugat, més enllà de les nostres fronteres, tenim el Tribunal Constitucional, que ha suspès la Conselleria d'Exteriors, i també tenim darrere un altre front que inicia els tràmits contra Forcadell i la comissió del procés constituent. Com veieu el paper del govern de la Generalitat en aquests moments en què intenta articular si aconseguís aquest full de ruta? Però ja s'ho esperaven, però diguéssim que almenys si, bé que no hi ha govern ara a Madrid, però sí que hi ha el Tribunal Constitucional, que és qui ara està burxant el govern.
Això també és una cosa de les que era claríssima que passaria, com que el 9-N estaria recorregut, com, vaja, ara m'imagino que cadascun... Ens hem de posar al cap que el govern que hi ha ara és un govern de ruptura, encara que no se li digui així o que no li vulguin dir així, però és un govern de ruptura amb l'estatu quo anterior. Per tant, hi haurà progressivament petites ruptures que encaminades a la, se suposa, gran ruptura, que és la independència de Catalunya. Totes aquestes petites ruptures estaran permanentment recorregudes per Madrid, i és una cosa que, vaja, m'imagino que els mateixos polítics catalans del govern de Junts pel Sí, i en aquest cas els de la CUP, ja ho saben i ja ho tenen assumit. Per tant, ahir el president Puigdemont ja ho deia, nosaltres al Romeva li seguirem, sí, donant feina, i la conselleria seguirà treballant i seguirem fent acció exterior. Clar, ara, de veritat, amb aquest govern comença el xoc de veritat. Tot el que havia fins ara, d'alguna manera, eren els jocs previs, no? Era el foreplay. Ara ja comença la confrontació seriosa. I jo, l'estira i arronsa, veurem fins on arriba i com se soluciona.
Jo penso que no estem en el xoc seriós.
Jo penso estem començant el xoc
seriós. Estem jugant el xoc semàntic ara. En aquests moments és un joc semàntic. És a dir, tu fas una carta al president del Parlament Europeu i als governs d'Europa explicant l'estructura del govern de la Generalitat, i a tots els posen ministre d'Afers Exteriors, senyor Romeva. És ganes de posar un títol que està, queda molt bé, però l'altre diu, no, escolti, a vostè no li toca aquest rang. Vostè, doncs, li pot dir, doncs, Departament d'Acció Exterior, que ningú, doncs, no, sempre s'havia dit així i s'havia fet així i es continuarà fent així. I llavors és el joc, de, com que has posat això, l'altre, doncs ara no em deixen...
Aquest joc, perdona que et talli, el Recoder, quan va ser conseller, el seu Twitter també es posava ministre, eh?
Bueno,
vull dir, doncs, no és una cosa nova, eh?
Això és un problema d'egos.
O de, com diu ell, de semàntica.
Com
expliques la figura semàntica del conseller a traduir de l'anglès?
Com el president ahir anava insistint. Va dir dues coses que jo penso que les va dir pensant molt bé, no? És a dir, continuarem fent l'acció exterior. I el senyor Romeva continuarà sent conseller. No va dir de què, ni el tipus de decisió. I això és així. L'altre diu, no, és que vostè és conseller d'Afers Exteriors. Aquesta paraula, Afers Exteriors, li correspon només al ministre de l'Estat. És una tonteria com una casa, a part dels uns i dels altres.
Aquest joc semàntic es pot allargar
sí,
per
uns
pesos.
Sí, però a què ens porta? Vull dir, unes baralles, la puta i la Ramoneta. Tu.
Ahir el senyor Carod Rovira, amb un mitjà públic de televisió, ensenyava el passaport que tenia com a representant polític de...
diplomàtic.
Sí, firmat pel Rodríguez Zapatero i pel rei. I ell podia anar per tot Europa amb aquell passaport dient que ell era el representant d'Afers Exteriors del govern de la Generalitat, i el va ensenyar el passaport. Jo no ens havia ocorregut mai que aquest senyor que tingués un passaport amb aquesta.
I la Roser Clavell, que era la filla del...
Sí, perquè era també la secretària d'Exteriors, sí, en el seu moment. Sí, sí.
Del Narcís Clavell. Jo volia dir, a mi tot això em sembla, en tot cas ho podem comentar, però vull dir, el problema que veig jo és la justícia. A veure, sembla, el Tribunal Constitucional es veu que ho va entrar fora de l'ordre del dia perquè arribés a temps dins d'una de les juntes que ells tenien. A veure, va sortir l'altre dia, jo crec que el Tribunal Constitucional és la pitjor justícia que hi ha, vull dir, o sigui, de tota la justícia espanyola...
No és justícia, no és òrgan de justícia.
No és un òrgan de justícia. No. Llavors va sortir un jutge, o em sembla que era, explicant les debilitats de la justícia espanyola. I una d'elles jo no ho sabia, o no ho havia parat esment, del Consell General del Partit Judicial, del Poder Judicial, que digui, perdona, la meitat dels d'allò abans les triava, diguem-ne, el govern, i l'altra meitat la triaven els propis jutges. Ara, tot el Consell General del Poder Judicial el tria el govern. És clar, mentre no destriem la...
Govern o Parlament?
No.
Govern no.
Govern no.
Parlament.
Doncs deu ser el Parlament.
Correcte. Clar, que a veure, hi ha una petita diferència.
En el cas d'allò que tenien majoria absoluta, en aquest cas coincidia, suposo. Que...
Clar, aquest és el tema. Si tens majoria absoluta, sí, ja gairebé és el mateix.
Llavors, com si no destriem el que és de la justícia del que és el govern o el que és el Parlament, jo penso que, sobretot el govern, anem malament. I la primera cosa que s'hauria d'arreglar és aquesta separació de poders. Perquè després va tot tan esbiaixat. Per exemple, avui llegia també que es veu que quan va pactar la Susana Díaz amb els Ciutadans, Doncs el primer que van pactar va ser tenir 40 ambaixades a... Ambaixades, perdona. No sé
com se li pot dir ambaixades.
Oficines.
Oficines en l'estranger. I en aquests no els hi han dit res. Clar, estic d'acord amb la Josep Maria que això és un tema semàntic, si haguéssim dit no sé què, hi ha allò de les ambaixades...
No, però ja, fixa't que les oficines aquestes tu les pots concebre, i això doncs s'ha fet aquí, doncs posant una oficina pròpia, autònoma i tal, o el que et diu doncs el govern de l'Estat, et dius jo t'ofereixo la infraestructura, sí, de les ambaixades i tu fes la teva acció exterior, tindràs un despatx doncs en un lloc que no et costarà un duro i podràs fer, i a la vegada podràs ser controlat.
Això, Josep Maria, és molt maco. Jo he estat vivint a l'estranger i he conegut aquestes ambaixades, aquests instituts espanyols oficials, i moltes vegades no posen les coses fàcils a l'equivalent català, eh?
No.
Ho he viscut a diferents països.
Sí, sí.
A l'hora de, per exemple, organitzar exposicions o xerrades al Cervantes.
Sí, sí.
Ostres, si això és en català o és d'un català, no, home... classes de català al Cervantes.
Però hi ha hagut col·laboracions a l'Institut Cervantes en algunes èpoques?
N'hi ha hagut, n'hi ha hagut, i no estic generalitzant. Ara bé, hi ha casos de països, en concret, que aquesta relació no és precisament fluida.
Potser s'ha refredat, també, els últims anys.
I, per exemple,
sí que ha existit,
jo conec un cas que hi havia demanda,
Cervantes,
hi havia un professor, i hi havia gent apuntada a un curs de català que s'havia de començar, i no el van poder fer perquè, clar, no hi havia l'equivalent al gallec i a l'euskera. Clar, home...
Sí. Però jo crec que això és un problema molt... de persones, de les persones que representen aquell país i que no sé si tenen un control massa estricte de què fan i què deixen de fer. Perquè...
És com el poder dels ambaixadors, no? Que sempre tenen un reducte propi, a casa seva almenys, de decidir o desfer...
És bastant vergonyós, i és veritat, que si vas pel món i necessites que una ambaixada et faci alguna gestió, t'asseguro que és molt complicat, eh?
Depèn, en canvi, el 12 d'octubre hi ha una festa espectacular a les ambaixades.
Joan Reventós a l'ambaixada de París, doncs hi va haver tota una dinàmica molt compartida de moltes coses.
És un problema de persones.
Per això. Però jo entenc que hi ha una autonomia, és a dir, jo havia visitat, si en diputat, alguna d'aquestes oficines, recordo l'ambaixada de París, que hi havia el germà del Carot Rovira, precisament. Clar, allà funcionava bàsicament com una oficina de relacions exteriors, bàsicament, no? Dir, allí jugava molt les targes, és a dir, fer actes orals perquè, doncs, convidant el cos diplomàtic, a veure, i això creava relacions, doncs, amb instàncies polítiques internacionals, amb iniciativa pròpia de l'oficina, doncs, de la Generalitat, i, per tant, això penso que a la vegada, doncs, hi havia les relacions comercials, les empreses que ajudaven a fer contactes. L'acció exterior s'ha de tenir, s'ha de portar i s'ha de potenciar, això és claríssim.
El que també és claríssim
però
és que...
No cal donar-hi sempre el to doncs, de l'estat independent, doncs, sí, que amb això doncs, ja sembla
però...
que guanyem la batalla.
Josep Maria, a veure, jo entenc que no hi estiguis d'acord, ara bé...
No, que no hi estigui d'acord,
no.
Que no em faré bandera d'això.
No, clar que no em faràs bandera perquè no hi estàs d'acord. Ara bé, un govern que el seu objectiu és crear un estat propi, és normal que faci servir aquesta semàntica i aquesta, si m'apures, confrontació fineta per sota.
I és normal que si hi ha aquesta intenció, a l'altre costat,
és normal,
doncs, et posi
que, problemes. Clar que és normal. És que és més, el Tribunal Constitucional, que no seria jo qui el defensi, està fent la seva feina. Clar. I és normal que diguin que no això. Per què? Doncs perquè probablement moltes de les coses que passaran a partir d'ara, moltes de les lleis, moltes de les accions d'aquest govern, estaran en contraposició amb la llei vigent espanyola, amb aquests temes institucionals, justament perquè és que això és el que es pretén superar. I, per tant, aquesta és un dels primers passos. La declaració
de ruptura
n'és una altra. El mateix 9N era una altra. I en seguirem veient unes quantes.
I la comissió d'estudi del procés constituent, que
clar,
ara també començaran
de totes aquestes,
a estudiar-la, a demanar gent
ara
com a passar a fiscalia.
Tenim 18 mesos, ja n'han passat un, em sembla, els hi tenim 17,
que
això serà una constant.
Comissió legislativa, en direm comissió d'estudi. És semàntic.
És semàntic, si no et dic que no, però
posa el contingut que més li interessa i tal, i cadascú... Però aquest joc, de veritat, el trobo esquifit.
Però tot això és, d'alguna manera, buscar subterfugis per arribar on te vols arribar, perquè, clar, arribar on volen arribar...
O per no arribar enlloc.
Arribar on volen arribar no ho podran fer, segons la legislació vigent. Per tant, has de... poc a poc, en aquest cas, m'imagino, anar-te saltant segons quines lleis espanyoles. Però és que...
almenys fent-ho veure. Perquè saltant-te no te les deixaran saltar.
De moment, el president diu que la conselleria continuarà i que...
Sí, però es dirà...
Home, el 9N, que saps què passarà? El 9N es va fer, no?
Saps què passarà?
En desobeint, en aquest cas, el Tribunal Constitucional, no?
Canviaran els membrets de, dels sobres i, de, i dels papers, ja no diran conseller d'Afers Exteriors, sinó que dirà conseller d'Acció Exterior.
Perfecte.
I això voldrà dir, doncs, multiplicar i canviar els segells però i tal, i prou.
Ara
i
mateix,
no passarà res més.
Part de la feina d'aquest govern també és el postureig.
Sí.
En el sentit de... nosaltres ja no ens arruguem si ens diuen a Madrid això. Per tant, li canviaran el nom si vols, però la feina que havia de fer la farà igual.
El senyor Josep Ferrer, quan era el senyor Josep Ferrer, quan era el que manava a Freixenet, una vegada amb un sopar aquí al Golf, em va dir: la millor manera d'introduir el meu producte és enviar de regal una caixa de cava a les ambaixades i a partir d'aquí me'l representen a tots els països del món. Sí, que deuen servir per alguna cosa les ambaixades.
Fixa't que el que deia el Josep Maria, que des de l'oficina que sigui, del germà, del cara, del que sigui, encara que sigui d'Acció Exterior, realment el que fan és política. És a banda del nom, el que s'intenta fer cada vegada, és a dir, l'aigua al final sempre troba algun camí per sortir-se'n. I llavors jo em faig una pregunta: és possible conviure amb una parella que constantment t'està portant al tribunal? O sigui, si jo discuteixo, me'n vaig... Si jo discuteixo amb la meva dona i diu: no em diguis això, que me'n vaig al jutjat de guàrdia.
L'entrada és de canviar de parella.
Vale. Per canviar de parella primer m'he de separar.
Arribem gairebé en un 3 i no res, es deu en punt. Ara reia una mica, estava mirant La Vanguardia amb el tema de la Rita Barberà, aquests 388 euros de mitjana que gastava a restaurants i a altres bogeries, diu el titular de La Vanguardia.
Quants euros?
388 de mitjana. Però a mi el que em queda l'atenció...
Però dinava sola o no?
No, sempre dinava amb tota la família.
Ah, val,
són 466 factures que ha destapat el grup Compromís, però a mi el que em crida l'atenció és gastar-se més de 6.000 euros, diu La Vanguardia, en una mantequeria. Clar, primer dic...
Com a llustrós està,
6.000 euros. Això és una... Entenc que és una botiga de làctics i de...
I 6.000 euros amb llogar un cotxe a Londres. Que deuria ser el cotxe de la reina d'Anglaterra, suposo.
Però mira, bitllets de tren, doncs aquí diuen 17.000 euros en cotxe. Això entre els anys 2009 i 2014, estem parlant.
Però algú
hotel, 80.000 euros. Bitllets d'avió, 57.000. Però 6.000 euros...
Amb una mantequeria,
el comprar mantegues o llet fresca, doncs a mi em queda l'atenció.
Algú li signava aquestes factures, aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat o altres ajuntaments, l'interventor no signa aquestes factures, ja t'ho asseguro jo.
Home, a veure, tot el govern de la Rita Barberà en aquest cas diria que estan tots com a mínim investigats. No vull dir que siguin culpables tots, ni molt menys. Ara bé, això denota que potser les coses del tot bé no es feien.
No. Companys, ho hem de deixar aquí, que arribem ja amb els serveis informatius del Sant Cugat a fons. Joan Ramon Armadas, Maria Sansa, Josep Maria Balcells i Pasqual Dussó, gràcies per haver vingut. Nosaltres tornem demà a partir d'1:15. Siguin feliços.
Igualment.
Per això que dius, no hi ha...